Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia, us parla la Tina Forest. Sant Cugat ha tancat el mes de juliol amb un total de 2.420 aturats. Són 134 persones més que al juny, el que suposa un increment del 4,94%. Aquestes dades continuen el canvi de tendència a l'alça que ja es va registrar el mes anterior. Ara bé, si ens fixem en el juliol del 2024, les xifres han millorat. En el mateix període de l'any passat hi va haver un total de 2.462 persones aturades i enguany en són 42 menys. A més, és la segona dada més baixa registrada el juliol dels últims 12 anys. La més baixa es va registrar el 2022 amb 2.383 aturats. Pel que fa a les dades d'atur a Catalunya, s'ha registrat un total de 319.423 persones aturades. És la dada més baixa registrada només a juliol des del 2007. El Cos de Protecció Civil de Sant Cugat treballa amb l'objectiu de protegir la població de qualsevol risc potencial que es puguin trobar. Per aconseguir-ho, cada dia elaboren els diferents mapes de riscos. N'hi ha de molts tipus, d'inundacions, de nevades, de calor, d'incendis o d'altres incidències. Cada matí consulten diferents portals, com l'EMET o el Servei Meteorològic de Catalunya, on busquen diferents dades rellevants que els puguin servir per avaluar una determinada situació meteorològica o d'altre tipus. Si en voleu saber més, teniu tota la informació a 3w.cugat.cat. L'antiga caserna de la Guàrdia Civil d'Agramunt es convertirà en habitatge social per a persones amb diversitat funcional gràcies a un projecte impulsat des de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, la ETSAP, de la UPC, ubicada a Sant Cugat. 18 estudiants del centre santcugatenc, tutoritzats per Pere Fuertes i Martí Ubiols, han donat continuïtat a les obres iniciades el 2022 mitjançant el projecte Reviu. I un apunt cultural, la Canals Galeria d'Art de Sant Cugat reivindica el caràcter pioner de l'Escola Catalana del Tapís, que va suposar un pol d'atracció artístic de la ciutat a mitjans del segle passat. Ho fa amb l'exposició Sant Cugat, l'art d'un poble, que reuneix dos dels tapissos elaborats amb la tècnica genuïna, així com originals sobre tela o paper, que posteriorment es van traslladar al tèxtil. L'exposició es podrà veure fins a finals d'agost. I fins aquí aquest butlletí. Més informació d'aquí una hora.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
3w.cugat.cat.
Si cerquem per internet Can Borrell, la masia de Can Borrell, la majoria d'entrades que trobarem fan referència al restaurant de brasa i cuina catalana, popular més enllà dels límits de Sant Cugat. Però ara ens interessem per la peça arquitectònica i la seva història. Ens endinsem de la mà de l'historiador santcugatenc Domènec Miquel. Domènec, benvingut.
Hola, bon dia.
És veritat que si fem aquest exercici, segurament la gent buscarà Can Borrell doncs, per anar a fer un àpat.
Sí.
Però tot això té uns antecedents, té una història, té una trajectòria que volem avui desgranar, ni que sigui per uns minuts. On comença la història d'aquesta masia situada a la vall de Sant Medí?
Home, de fet, comença, diguéssim, a partir del 1145, quan hi ha la restauració, la repoblació de tota aquesta zona del Baix Collserola per part de l'abat Armengol. I aleshores, diguéssim, és quan es crea també els fonaments, el que després serà la quadra de Vilanova i això, és a dir, han vingut els almoràvits, han fet una ratxa molt important, han destruït tot el que hi havia en aquesta banda i aleshores s'ha de repoblar. I aleshores l'abat dona aquestes terres a 10 persones perquè la repoblin i construeixin una fortalesa que serà la Torre Negra. I per tant, a partir d'aquest moment n'hi han apareixent tota aquesta sèrie de masies.
Mm-hmm. Estem parlant d'una masia que tenia propietari.
Sí, evidentment, totes les masies tenen propietari.
Qui era el seu propietari?
De quin moment en parles?
Doncs, per exemple, de l'època de Saltells, que és un dels...
A veure, diguéssim, allò, el nom més antic que nosaltres coneixem es diu el Mas Martorell, i de fet era d'un senyor que es deia Pere Martorell. Aleshores, aquest seria el moment més antic, que és un 1200 i pico. Per tant, d'això ja fa, diguéssim, alguns anys. Després sabem que va ser d'Estruc de Vall. Estruc de Vall, que era el vall del monestir a l'entorn de l'any 1300. Estruc de Vall tenia una filla que es deia Jacma, i aquesta filla que es deia Jacma es va casar, que era la Pobilla, diguéssim, es va casar amb Raimon de Saltells. I, per tant, les propietats de l'Estruc de Vall acabaran, diguéssim, en mans de la família de Saltells.
Per tant,
anat... El 1300 avançadet,
A partir de quan es comença a conèixer aquesta masia com a Can Borrell? Estem parlant d'una època més contemporània, més recent.
Sí, és a dir, bàsicament, en tota l'edat moderna, aquesta masia es diu Can Valle. Que de fet és Can Batlle, però ells ho escriuen sense la T, Valle. I el propietari de la masia era normalment el batlle de la quadra de la Torre Negra, aquesta quadra, diguéssim, dels Vilanova. Doncs hi ha un moment, ja en el 1700, en què, diguéssim, la propietat passa amb una pobilla, no hi ha cap xicot, i per tant passa amb una noia, i aquesta noia es casarà amb un Borrell, i a partir d'aquest moment es començarà a dir Can Borrell.
Estem parlant d'una masia que es troba en el camí o a mig camí entre Sant Cugat i Barcelona. Quina importància?
No, a mig camí no, A mig camí no.
Més o menys, si ho féssim avui caminant.
No. Pensa que has d'arribar fins a Sant Madí, has de pujar dalt la Collserola i has de baixar cap a l'altra banda.
Posem-li tres quarts.
Diguem-ne un quart, diguéssim, del camí de Barcelona i ja està bé.
Però el fet d'estar precisament en el camí entre Sant Cugat i Barcelona, quin paper hi juga aquesta masia?
Com hi juga Can Gené, o com hi juga Can Magarola, com hi juguen totes aquestes masies que estan al llarg del camí. A veure, són masies que estan en el fons d'una vall de Collserola, que moltes han anat desapareixent, per exemple Can Ribes, si ningú se'n recorda que Can Ribes actualment, vull dir, ja no ha quedat cobert per la natura, diguéssim, està tot les ruïnes, diguéssim, són molt difícils de veure. Són masies que en un moment determinat, doncs, és possible que en un cas de tempesta o en un cas d'aquest, diguéssim, doncs els que anaven d'una banda a l'altra s'hi poguessin refugiar, però no són especialment ni hostals ni cap cosa d'aquestes.
I així com comença aquesta mena de tradició de ja no només de donar xupluc, com deies tu, a les persones que viatjaven d'una banda a l'altra, sinó de donar també, doncs, un esmorzar, una miqueta
això
ja és més recent.
Això és una cosa molt, molt, molt moderna, és a dir, a veure, diguéssim, l'agricultura es va poder mantenir en els anys 40 perquè hi havia l'autarquia, i es va mantenir als anys 50, i si tu vols als anys 60, diguéssim, doncs encara hi havia una certa agricultura que es podia anar mantenint, però la veritat és que cada vegada donava menys beneficis, i aleshores la gran solució que van trobar, no aquesta, sinó la major part de masies de Collserola que es van voler mantenir en el seu lloc, era o crear una hípica o crear un restaurant.
Parlàvem de una mica el significat o la importància que tenien aquestes masies que es trobaven entre Sant Cugat i Barcelona, però Can Borrell, i segurament també és una tradició com bastant més recent, té un paper molt important en l'aplec de Sant Madí, que és un dels patrons de la ciutat de Sant Cugat.
Sí, Sí, efectivament. A veure, diguéssim, aquestes masies de Collserola es caracteritzen perquè normalment, a part, diguéssim, de la casa, tenen un clos al seu voltant, un clos tancat. I això ho he donat sobretot perquè a partir del finals de 1500 i això, diguéssim, doncs comença a haver-hi bandidatge, diguéssim, a Collserola. I aquests bandolers, diguéssim, de Collserola es mantenen encara fins a principis del segle XX. Vull dir, en l'època que funcionava, diguéssim, el casino de la Rabassada, hi ha un acudit publicat per la premsa de Barcelona en què es veu això, com surten els bandolers i atraquen en els viatgers que van amb cotxe ja, amb automòbil, diguéssim, doncs per la carretera. Per tant, a veure, Collserola sempre ha sigut un lloc de pas relativament perillós. Primer perquè hi havia llops, el que no hi havia era senglars, perquè els llops menjaven els senglars. Després, esclar, les bones persones ens vam carregar els llops perquè els llops, diguéssim, doncs feien mal i tot plegat, i aleshores, diguéssim, ara tenim una epidèmia de senglars, clar.
Important, és una tradició quan se celebra l'aplec de Sant Medir encara avui de fer una aturada obligada, podríem dir, per esmorzar, si és que se'n va cap a Sant Medir, i de tornada doncs a fer un cafetó, parar-se a la masia.
No, sobretot la tornada tenia molta més importància, diguéssim, la tornada. L'anada no era tan important perquè tu anaves a Sant Medir i aleshores aturar-te a Can Borrell tampoc era tan important. És important més ara, diguéssim, doncs, perquè porten els gegants i no sé què més, etc. I llavors, esclar, tot això, diguéssim, doncs és un pes i necessites un punt de descans, i llavors ens tretures a... Però a la tornada sí que era molt important perquè en lloc de passar pel camí que voreja la masia, es passava per dintre el pati de la masia, i no solament es passava per dintre el pati de la masia, sinó que a més hi feia un ball. És a dir, els tres elements bàsics d'un aplec és la missa amb els gotxos, després és el dinar, i l'altre és el ball, que és la sociabilització. Llavors es feien uns balls a Sant Medir, però l'últim ball no es feia a Sant Medir, sinó que es feia a Can Borrell. Encara que després aquests balls van quedar substituïts per sardanes, perquè era més, a veure com dir-ho, diguem-ne, era més més catòlic,
I escolta'm una cosa, tot això es continua fent de diferent manera, els costums també han variat, han anat canviant amb el pas dels temps, però encara es va conservant aquesta part de la tradició.
Sí, efectivament, encara es va conservant, sí.
El que potser molta gent no sap és, abans parlàvem de la titularitat, de la propietat d'aquesta masia, és a qui pertany actualment la masia de Can Borrell.
Quan es fa el Pla General Metropolità del 1976, i tenint en compte, diguéssim, doncs, llei del sol que hi ha i tot plegat, esclar, diguéssim, doncs, allò queda com una zona més o menys protegida, que de fet el Pla del 53, allò ja era una zona forestal, ja estava, diguéssim, una zona doncs, que estava protegida i això. Aleshores, després, diguéssim, això es convertirà en un parc, diguéssim, la Diputació ho convertirà en un parc, i en el moment en què es converteix en un parc, la llei del sòl d'aquell moment permetia que els terrenys que quedaven a dintre d'un parc, el propietari pogués demanar l'expropiació d'aquests terrenys, perquè si no, ell no en podia fer res i li portaven una sèrie de despeses i tot plegat, podia demanar l'expropiació. El que passa és que això és el que deia la llei, i una altra cosa és el que diuen els pressupostos. I clar, els pressupostos no hi havia partides per preveure, diguéssim, que poguessin haver aquestes demandes. Per tant, la família va demanar això, va ser un procés molt llarg, que va durar 20 i pico d'anys, i finalment, diguéssim, doncs van aconseguir que se'ls expropiés les terres aquestes de tot aquest conjunt i que passés, doncs, a la Generalitat. Llevat d'un dels hereus, perquè la propietat aquesta, doncs, havia anat a parar una col·lecció de cosins i que, diguéssim, doncs, va dir que ell no, que ell volia mantenir, i, per tant, ara un 92% és propietat de la Generalitat i un 8% és propietat d'un particular.
Doncs segurament que més d'un santcugatenc s'acaba d'assabentar precisament d'aquesta curiositat. Estem parlant, doncs, que existeix una concessió administrativa, de la mateixa manera que podia ser el cas del restaurant de la Mola, per exemple, o no?
O el bar de la piscina municipal.
El mateix.
És exactament el mateix, sí. És a dir, allò és de la Generalitat, però la Generalitat pot cedir una explotació, doncs, i de més, i doncs, com que allà ja existia un restaurant i tot plegat, doncs ja es va arribar a deixar uns acords. A veure, això, una anècdota que és molt divertida és quan l'Ajuntament de Barcelona es queda a Can Calopa de dalt, i aleshores li dona les claus de la casa, les hi dona en el Consorci de Collserola, i llavors en Marià Martí, que era el gerent, juntament amb unes altres persones, el consorci, se'n van a veure la casa, arriben allà, obren, entren dintre, i quan són dintre la casa arriben, doncs, allà uns i diuen, perdoni, què fan a casa nostra? Diu, no, és que nosaltres som els propietaris, és que nosaltres som els que vivim aquí. I ningú els havia dit que aquella casa hi havia uns masovers, i aquells masovers havien de continuar perquè tenien uns drets.
Et sembla que acabem revisant la construcció d'aquesta masia, és a dir, la part arquitectònica, la seva estructura. La masia de Can Borrell que veiem actualment és original? O hi ha parts que s'han incorporat, algunes que han desaparegut?
Home, totes aquestes masies, diguéssim, es reformen bàsicament en el segle XIX. En el segle XIX, diguéssim, doncs, com que és l'època de les vinyes i del vi i tot plegat, la gent fa calerons i llavors acaba reformant les cases aquestes. Hi han solucions molt dràstiques, com el cas de Can Revella, que la tiren a terra i fan una masia nova. Però, o com el cas de Can Borrell, que també, diguéssim, doncs, fan una reforma molt important. Fixa't que Can Borrell és una masia que la teulada dona sobre la façana. No dona sobre els laterals, sinó que dona sobre les façanes. Per què? Perquè queda molt més com una casa burgesa. O Can Trabal, que també fa una reforma, diguéssim, doncs, molt important en aquests moments. Aquí no, aquí manté l'estructura de la masia tradicional amb què, diguéssim, doncs, la teulada dona, diguéssim, sobre els laterals, doncs, però hi ha una reforma important. I després, en el moment en què això es converteix en un restaurant, com pots comprendre, en vés dels interessos, són unes sales grans i doblegat. Per tant, allò que havia pogut ser les quadres, el celler, etcètera, etcètera, es converteix en restaurant, amb sala de menjar. I per tant, doncs, hi ha un canvi, una transformació molt important, però és una transformació que començaria, diguéssim, ja a partir dels anys 60.
Quina diries tu que és la part més representativa, més emblemàtica, allò que podria ser el tresor d'aquesta masia de Can Borrell?
Uf, això és una mica difícil. Jo potser, diguéssim, destacaria la bassa. La bassa, diguéssim, és un element molt important, perquè la bassa aquella que hi ha al costat, sí, diguéssim, a la banda, diguem-ne, de ponent de la masia, servia, diguéssim, perquè poguessin haver-hi horts i que es poguessin regar els horts. I això és un element que és molt, molt important.
Molt bé, Domènec, doncs moltíssimes gràcies per endinsar-nos en la història d'aquesta masia avui coneguda, no només a Sant Cugat, sinó als voltants, sobretot per aquells que els hi agrada la gastronomia,
la carn a la brasa,
la cuina catalana. Domènec, gràcies.
A tu.
Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
Bon dia a tothom. A la secció d'avui de Benestar Emocional tornem a tenir a la Jana Casares, professora de ioga amb més de 20 anys d'experiència, que trobareu a Instagram amb el perfil de @janacasaresyoga i, com sempre, Casares amb una S i ioga amb Y. Hola, Jana.
Hola, Sara.
Avui no has vingut amb les mans buides. Veig que has portat amb tu una farmaciola. Què tens? Que et fa mal alguna cosa?
Mira, he portat una farmaciola per l'ansietat. Perquè trobo que venia de gust donar alguns tips molt concrets per a aquelles persones que pateixen tant un estat d'ansietat permanent com per a aquelles persones que tenen atacs de pànic.
Atacs de pànic, això és el que coneixem com atacs d'ansietat,
exactament.
Normalment?
La gent normalment diu, he tingut un atac d'ansietat, però realment es refereixen a un atac de pànic, perquè, com et comentava, l'ansietat és un estat permanent i els atacs de pànic es produeixen de manera sobtada i provoquen símptomes molt concrets i desagradables que es veuen en el moment.
Jo m'imagino que la gent que ho ha patit ja sap de què estàs parlant,
sí.
Però jo, per exemple, no n'he tingut encara mai cap. Quins símptomes m'haurien d'avisar que potser estic...
Potser no en tens mai, eh?
D'acord.
Vull dir, esperem que no en tinguis mai. Serien dolor de pit, mal de cap, marejos, sensació d'esvaïment, d'esmais, sensació de formigueig, sentiments d'irrealitat, de desconnexió i molts d'altres. Realment els atacs de pànic produeixen uns símptomes que varien moltíssim en cada persona. I el pitjor de l'atac de pànic és que amb el temps va creant petites fòbies perquè la persona acaba tenint més por de l'atac de pànic que de l'ansietat o d'aquest estat mateix. O sigui, té molta por de que li agafi un atac de pànic pel carrer, amb gent al voltant, perquè no es controla el moment.
Ja. I és el que a vegades hi ha gent que potser ha arribat a confondre amb un atac de cor o que realment...
Exacte. Clar, la persona s'espanta molt perquè no sap què li està passant, tot i que ja sap que té atacs de pànic, però sempre al moment de l'atac de pànic doncs la teva ment et juga amb les passades i doncs et sembla això, que tens un atac de cor, que et moriràs. La sensació és molts cops és el que diem, no? Bueno, jo que ho he patit i les altres persones que m'han comentat, és una sensació de que t'has de morir, que t'estàs morint.
Ostres.
Doncs, sí, sí.
Que terrible. I en aquesta farmàcia la tens algun...
Sí, coses que a mi m'han anat molt bé, la veritat. He portat totes aquestes, les he provat i a mi m'han anat superbé. El primer punt, bueno, el primer que no l'he posat aquí, que no, és anar a teràpia. O sigui, si tu tens atacs de pànic, jo et recomano que vagis a teràpia. I això ho uneixo amb el següent punt, que és l'assertivitat. O sigui, és molt important entrenar les habilitats assertives, perquè si no les fonts amb els de... O sigui, les relacions amb els altres, perdó, són una font d'intranquil·litat. Doncs, per treballar aquest tema, hi ha un llibre que jo me l'he llegit, és molt xulo, que es diu L'assertivitat, l'expressió d'una sana autoestima, d'Olga Castanyer. L'assertivitat, per si algú no ho sap, és la capacitat d'expressar els nostres sentiments tenint en compte l'altre.
D'acord, però llavors què estàs dient? Que molts d'aquests atacs de pànic són fruit de males relacions interpersonals?
O sigui, aquesta farmaciola és tant per l'ansietat com pels atacs de pànic.
Val.
I després veurem un parell de coses més pels atacs de pànic. Però
val, l'ansietat social, no? Podríem dir?
Sí, l'ansietat social seria més potser com la por a anar a un entorn amb molta gent. Mm. No? Però sí que és veritat que, com hem vist, l'ansietat genera quan tenim un tema pendent, un tema que no resolem.
D'acord.
Doncs, molts cops, gairebé sempre, aquests temes que ens preocupen són temes que tenen a veure amb persones del nostre voltant.
Sempre, clar.
Exacte. Doncs és molt important aprendre a comunicar el que sentim perquè aquestes, bueno, per dissoldre aquesta ansietat.
Clar, el que sentim inclús potser a vegades de dir que no.
Exacte, no. Posar límits, però clar, de forma assertiva, de forma que l'altre no es senti malament o intentar que l'altre ho rebi bé. Tenint en compte l'altre, també.
Molt bé. Primer punt.
Primer punt. Segon seria entendre que tractar de controlar-ho tot genera una sensació de descontrol mental. I doncs jo recomano un exercici que és apuntar allò que sí que pots controlar. Això ho vaig aprendre molt a coaching, no? Apunta allò que sí que pots controlar i treballa sobre allò. I realment aprèn a deixar anar tot allò que no pots controlar, com enfermetats, com la mort, com bueno, doncs si d'aquí un any tindré feina o no, si la gent que jo m'estimo estarà bé. Això no ho sabem, no ho podem controlar i realment és important aprendre a deixar-ho anar ràpid.
D'acord. Quines coses hi podríem posar a la llista que sí que podem controlar?
Doncs, per exemple, si tens pendent anar al metge, doncs anar-hi, que molta gent també ho deixa, i això genera molta ansietat, sí. No? Gent que li fa por el que li pot passar. Doncs aquestes converses pendents que tenim amb persones al nostre voltant, a la feina, amb la nostra família, doncs aquelles petites feines també del dia a dia, doncs si has de fer recados, aquest tipus de coses que no t'ocupin espai mental.
Anar-ho tachant de la llista.
Exacte.
Per dir així. Molt
Exacte.
Bé, què més tenim?
És molt important connectar amb el cos, moure'ns. Quan ens movem, generem hormones incompatibles amb l'ansietat. A més, moure't millora la teva salut i la teva forma física, i això fa que tinguis també més confiança en tu mateixa.
Parlem ara de si realment sents que estàs patint o estàs començant a sentir un atac de pànic. Què podem fer en aquest cas?
La gent que ho ha patit sap que quan has d'intentar no entrar, has d'intentar parar-ho ràpid, a l'atac de pànic. Doncs una eina molt eficaç és començar a anomenar, utilitzar els sentits. Començar a anomenar, per exemple, els objectes que veus al teu voltant, o començar a anomenar els sons que escoltes, les coses que pots tocar. Utilitza els teus sentits, perquè això t'ajudarà a mantenir-te en el present, deixant d'acostar les emocions i els pensaments negatius. Perquè, a veure, una ment amb ansietat és una ment catastrofista, és una ment que projecta en el futur el pitjor futur possible, o sigui, el pitjor que es pot imaginar cap endavant. Doncs clar, si tu pots aconseguir mantenir la teva ment al present, doncs això et serà de moltíssima ajuda.
Molt interessant. Potser que les persones del teu voltant que sàpiguen que pots patir atacs d'ansietat també estaria bé que sapiguessin aquests consells, no?
També et poden ajudar, potser si estàs amb algú a casa i pateixes un atac, et pots recordar certes coses, respira tranquil·la, vés a mullar-te, perquè ara veurem, no, el següent punt, que és el de tonificar el nervi vaga, que és una forma també ràpida, i molta gent instintivament ja ho fa. Molta gent que pateix atacs de pànic, perquè estem dient atacs d'ansietat, però en realitat són atacs de pànic, però no passa res. A mi em passa, també. Doncs instintivament s'estiren a terra, perquè el fred també va molt bé pels atacs de pànic. Mullar-te amb aigua freda les mans, el coll, la cara, estirar-te a terra. Inclús cantar. També cantava molt bé, fer sons amb la veu. I doncs clar, la gent que està al teu costat, si t'ho pots recordar o et pot dir, ostres, doncs concentra't en això, t'aniria, doncs clar, molt, molt bé.
I què més podríem fer?
I bueno, jo que sóc professora de ioga, evidentment sóc una gran defensora del ioga, perquè està molt demostrat com el ioga té una incidència molt positiva sobre la depressió, sobre l'ansietat. Hi ha molts estudis, per sort, des de fa uns anys científics que ho demostren. I trobo que el ioga és una pràctica molt, molt completa, que treballa molts aspectes de l'ésser humà. Físics, mentals, emocionals, espirituals, i bueno, a mi personalment m'ha ajudat molt, i no només a mi, sinó a molts alumnes que han passat per les classes, amb el tema de l'ansietat, sobretot, i la depressió. Doncs, bueno, porto aquí una respiració, així també perquè els nostres oients la puguin practicar.
Ah, molt bé.
Tant per l'ansietat com pels atacs de pànic, val?
Com la faríem?
Es diu respiració triangular, i el nom ens pot ajudar a recordar la respiració. Tu pots dibuixar a casa, per exemple, un triangle, i poses 4 en la primera cara del triangle, que seria inhales en 4 temps pel nas, aguantes 7 temps a pulmó ple, i exhales en 8 temps per la boca, i a l'exhalar per la boca produeixes un so com una A llarga, com si volguessis entelar un vidre, així seria com... i vas deixant anar, o sigui, deixes anar l'aire a poc a poc en 8 temps. O sigui, seria 4, 7, 8.
Si durant quanta estona?
Pots fer-ho el temps que tu necessitis, o sigui, no hi ha límit.
Fins que et sentis més tranquil.
Ah, exacte. Tu ves respirant, concentra't en la respiració, concentra't en els objectes, o utilitza els objectes, o la respiració, el fet, ho pots utilitzar tot, perquè en aquell moment la veritat és que necessites agafar-te tot els recursos que hi hagi al teu voltant.
Perfecte, Jana, moltíssimes gràcies. Prenem nota d'aquesta farmaciola, i cadascú estaria bé que se la pogués fer a casa seva.
Exacte, gràcies.
Fins aviat.
La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Jessica, aquesta cançó...
Al final vas entrar en un altre repertori, altres registres, eh?
Escolta, molt bé. Jo he vingut a jugar per cantar òpera i ja tinc l'escenari. Així que ara em dedicaré a passar-m'ho bé.
Aquí estic preparada amb els micròfons per enregistrar aquests moments de joc.
Això venia perquè et volia preguntar... Tu creus que l'amor té edat? O espera, reformulo d'altra manera, perquè sí. Potser és més concret. Em refereixo. En quin moment està la diferència o el límit entre un madur interessant o el que se'n diu un viejo verde? No sé dir-ho en català, ho sento.
Ostres, no t'ho sabria dir, perquè això va molt... Entenc que va amb la persona, no?
Ahà.
No sé, moltes dones... A mi, no sé, un Richard Gere, per exemple, no sé quina edat té.
Tota.
Però molta edat.
No sé, haurem de veure ara.
Està... Sí que està, la seva parella és molt més petita que ell.
Sí.
I es nota físicament, ell es veu gran. Però clar, un Richard Gere no és igual que una qualsevol altra... No sé, és que depèn de la persona. Ara sí, veig que hi ha diferències d'edat, hi ha molta distància entre les persones, entre una persona que just acaba de començar a viure i a viure segons quins moments vitals i entre una altra que ja està passador de vueltas.
Ahà, a veure, és una qüestió de... A veure, què és això? Ara estem parlant d'això, també, que és una injustícia, parlarem un altre dia, perquè el podcast no va d'això, de que el maduro interesante, l'home, però que la dona... En canvi,
que també hi ha moltes dones interessants.
Ah, exacte, i això s'hauria de reivindicar, que a vegades no teníem en compte.
Sí, sí.
Oi que sí?
Exacte. El que passa que a l'òpera estem parlant de 2 segles o 3 segles enrere i això sí que no es tenia gens.
I que també hi ha viejos verdes avui en dia, Vull dir,
això no es perd.
La gent que no sap envellir I aleshores...
No, i a l'inrevés també.
I a l'inrevés també. En definitiva, l'amor no t'ha dat, perquè cadascú foti el que vulgui, però la qüestió és que avui parlem de Don Pasquale, per això. És una òpera còmica que on aprofiten per fer riure amb la figura d'un vell ridícul que pretén casar-se amb una joveneta. I és un tema que ja havien tractat Molière o Goldoni.
Mm-hmm. Doncs, si et sembla, posem-nos a treballar i escoltem sintonia. Benvinguts i benvingudes de nou al Cantant d'Òpera, un podcast ideat pel tenor Marc Sala. Us parla Jessica Sotodossos des dels estudis de Cugat Mèdia de Sant Cugat del Vallès. Aquest és un programa fruit de la col·laboració entre l'associació Apropera i la Fundació Òpera a Catalunya i compta amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals. Marc, avui parlarem de Don Pasquale i què hem de saber d'aquesta òpera.
Si no coneixes Don Pasquale, has de saber que és una òpera bufa, còmica, en 3 actes, de Gaetano Donizetti, amb llibret de Giovanni Ruffini. I es va estrenar al Teatre des Italiens, el Teatre dels Italians, a París, el centre que era el centre mundial de la cultura, i no només de la cultura, en aquell moment, no?
Mm-hmm.
I això va ser l'estrena el 3 de gener de 1843, amb un Donizetti ja bastant madur, era de les últimes òperes de Donizetti, que va morir jove, però diguéssim que Donizetti ja havia triomfat a Itàlia, i si no anaves a París a triomfar a París, no, eres, vull dir, no acabes de ser el millor compositor del món.
Per això l'estrena va ser allà, a París.
Clar, tothom, diguéssim que tots, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, tot el segle XIX, diguéssim, aquests grans compositors italians, diguéssim que potser eren els més grans a Itàlia, però si volien ser un dels millors compositors mundials, tenien que anar a París i triomfar amb alguna òpera.
Jo ja començo, ja hem vist algunes òperes bufes, i de Donizetti ja vam parlar de l'Elixir d'Amore, però fa ja uns quants programes. Aquesta és una òpera més de joventut.
L'Elixir d'Amore estaria per allà al mig, aquesta és de les últimes. Donizetti realment té molta mà pel gènere còmic, bufo, tot i que l'esplendor de l'òpera bufa ja havia passat una miqueta als seus millors moments, que va néixer a l'escola napolitana, i, però aquí encara és Donizetti, quan toca el gènere bufa, tant en el cas de l'Elisir d'Amore, sobretot, com en Don Pasquale, fa autèntiques obres mestres. Però a veure, Donizetti no només va fer òperes bufes, sobretot també va fer òperes sèries, i el coneixem també per obres com obres universals, com Lucia de la Mermur, Lucrezia Borgia, La Favorita, o aquelles la que diu Les Tres Reines Tudor, una saga, diguéssim, que no estan relacionades, però per temàtiques sí que les relacionen, que són Anna Bolena, Maria Estuarda o Roberto de Veré.
I què ens proposes començar a sentir d'aquesta òpera avui?
Bé, doncs proposo que sentim el duo del primer acte, on Don Pasquale, que és per la veu de baix bufo, és un baix que ha de tenir no rotunditat del baix que canta un sacerdot o un pare o un conseller, no. És un baix bufo, que és una miqueta més agut, uh-huh. I sobretot que ha de tenir molta vis còmica. I una sèrie de recursos que després anirem sentint i explicant. Uh-huh. Doncs bé, Don Pasquale aquí, en aquest duet, anuncia el seu nebot, que es diu Ernesto. Don Pasquale és un senyor ric, un burgès. Ja sabem que les òperes bufes no apareixen aristòcrates, sinó gent, diguéssim, del poble. En aquest cas, gent rica, però... Doncs a Ernesto li diu, que és el tenor, que ja en té prou, perquè Ernesto no es vol casar amb cap noia que li proposa Don Pasquale. Ernesto és un nebot i Don Pasquale té la idea de que Ernesto es casi, tingui fills i que pugui seguir la seva nissaga i donar-li, fer-los, donar-li l'herència. Però és que Ernesto està enamorat de Norina, que és la soprano, que és una vídua, i això doncs, no és rica, i això a Don Pasquale doncs, és de mal to, és un snob, i diu que no pot ser. Mm-hmm. I aleshores, què fa Don Pasquale? Com que se'n cansa, li diu, xato, et desheredo, el fa fora de casa, i anuncia que ha decidit prendre ell la iniciativa i que Don Pasquale mateix es casarà a la seva edat per proveir-se d'hereus. O sigui, a sobre... Doncs...
O sigui, l'objectiu són els hereus, no la dona...
No, casar-se amb una que li vagi bé, però la qüestió és tenir hereus i fills i... Vull dir, ja veus com és el personatge, eh? Val. Aleshores, això, clar, primer causa riure que un senyor tan gran es vulgui casar, estupor, però aviat el tenor Ernesto es desespera, perquè, clar, es queda sense un duro al carrer. I aleshores aquí és on treu la seva vena més romàntica i melangiosa, perquè, clar, sense diners no es veu capaç de casar-se amb Norina i arrossegar-la a la ruïna econòmica. Diu que havia de trobar un millor partit. I aquí Donizetti és completament magistral, com a l'Elisir, no? Allò que dèiem, com passa de la música més còmica i desenfadada i brillant, mm-hmm. I en un parell de compassos, pum, pum, pum.
El drama,
el romanticisme, la melodia somiadora, preciosa, que la sentirem.
I la sentim amb el tenor Pablo Martínez cantant el rol d'Ernesto i el baríton Toni Marsol com a Don Pasquale. I en aquest àudio s'ha dit per la Fundació Òpera Catalunya. Xavier Puig és el director musical al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Endavant.
Aquí, com canta la línia per sobre legatíssimo el tenor i els comentaris que va col·locant el baix bufo d'en Pasquale per sota.
Tu has cantat en alguna ocasió aquesta òpera?
Sí, aquesta és una òpera que m'agrada moltíssim i l'he cantat per un parell de produccions. És un rol molt bonic, és pur bel canto, eh? Mm-hmm. El cant bell, expressiu,
has fet d'Ernesto.
Sí, d'Ernesto. Mm-hmm. És molt bonic, realment és molt bonic de cantar. Molt exigent, dels més difícils, jo crec, però preciós.
I què passa a partir d'ara?
Bé,
a l'òpera.
Aquí què passa? Doncs que Ernesto acaba al carrer, Don Pasqual està decidit a casar-se, i aquí és on intervé un quart personatge, que és el Doctore Malatesta. Doctor Malatesta, que és el baríton de l'obra, és el millor amic d'Ernesto. I alhora té la confiança de Don Pasquale i utilitza això per ajudar el seu amic. Què faran? Malatesta, Ernesto i Norina, o sigui, el baríton, el tenor i la soprano, es posaran d'acord per burlar Don Pasquale i donar-li una lliçó. Norina es farà dir Sofronia, vaja nom, és que els noms d'òpera, clar, quan tens fills, no?, un cantant d'òpera, i diu, li vull posar un nom d'òpera, i dius, Sofronia.
Malatesta.
Ja, clar, ja, tenim
Ernesto,
malament.
Ernesto, encara, no.
Mira, Gilda, no, són noms bonics, bueno, en fi, total. Que Norina, l'enamorada de... es farà passar per Sofronia, la suposada germana del doctor Malatesta. I es casarà amb falses núpcies, amb un notari que és mentida, amb Don Pasquale. I un cop casats, passarà de ser una noia dòcil que contenta les expectatives estúpides i decimonòniques de Don Pasquale, no? de castedat, prudència i tal, i esdevindrà, un cop casats, el pitjor malson de Don Pasquale. I li farà la vida impossible. I atenció, que es casen, cuideu, que es casen falsament, però no per l'església, amb un notari, i dius...
I el notari també és un actor.
Sí, sí, és un actor que fan venir per fer de notari. Però és que moderns, que al segle XIX, no?, estiguin casant-se per lo civil, no?
Clar.
Civilment, no, i no per l'església. Em sembla molt modern. Doncs no, precisament per una raó molt reaccionària. I és que l'església havia prohibit totalment que en un teatre o en una òpera es representessin sacraments o actes litúrgics de mentida.
Per si de cas, no?
Per si de cas.
A la trama, no?, hi havia...
Clar, i dius que moderns, que aquestes òperes sempre es casen amb notari. I dius, no, és que l'Església no permetia fer veure un acte religiós.
Al final, com passa molt amb la comèdia, està carregat d'estereotips, no? La típica noia jove,
sí,
que es casa amb un senyor gran, sí, i després l'enganya amb el seu caràcter i després li fa la vida impossible esperant la seva herència.
O el tutor que vol casar, com parlàvem del Barbiere, no? Que es vol casar amb la noia per poder agradar els seus diners. Bueno, això és un lloc comú de moltes comèdies de Goldoni i Molière, com hem dit abans. Aleshores, què passa? Que Norina, per acabar-lo de... d'això, per això dèiem això de Carolina, trata-me bien. Bueno, doncs aquí seria Norina, trata-me bien, perquè el tracta fatal. De fet, el pobre Don Pasquale arriba a rebre una bufetada perquè no la vol fer, no li deixa sortir de nit, i l'altre, com que no, plas. Això, home, ara fa pietat, no? Fa llàstima i tot, perquè un senyor gran no se'l pot pagar, o a ningú. La qüestió és que Norina, per acabar de treure de polleguera a Don Pasquale, fa veure que té un amant. I això ja és massa per Don Pasquale. Sí, clar. I aquí ja, diu, ja n'hi ha prou, es decideix a posar fi a aquesta aventura i la vol a qualsevol preu fora de casa. I aquí, bueno, es fa aconsellar un altre cop per el doctor Malatesta. I ara sentirem, en aquest moment, un dels millors duos còmics que s'ha escrit mai per l'òpera. És una tradició això de que el baix bufo i el baríton facin un duet, ja apareix a la Cenerentola de Rossini, al Matrimonio Segreto de Cimarosa, vull dir que en òperes bufes era algo que ja esperàvem, eh? Una tradició. La qüestió és que Malatesta i Don Pasquale es posen d'acord per enganxar els amants in fraganti, i d'aquesta manera deixar-los en evidència i tenir una excusa per fer fora de casa a Sofronia Norina. D'aquest que sentirem, destacar la vivacitat de la música i l'ús del recurs del silabato. Allò que dèiem, que el baix bufo ha de tenir unes característiques que... Mm-hmm. Doncs ha de poder fer aquest recurs còmic, que és com un embarbussament, eh? Allò de parlar molt ràpid, síl·laba per síl·laba. Pedra, ese cable... Bueno, no sé fer, perquè això s'ha de practicar
molt. Però amb les seves
molt
notes, eh? Però amb les notes, sí, molt concretes.
I un ritme frenètic, ara sentirem.
Quin aplaudiment es mereixen els barítons Manel Esteve i Toni Marsol.
Exacte, molt estimats. Déu-n'hi-do. Enviem una salutació des d'aquí.
Quin esgotament.
Mare de Déu.
Aprendre el text, després revolucionar el text i tenir-ho tot al seu lloc, eh?
Al seu lloc, clar, perquè la música per darrere va fent el seu ritme, la seva melodia, pam 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 pam, i l'altra, taca, 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 una metralleta. Imagino que això, l'únic remei és fer-ho cada dia, només et lleves, i anar practicant.
Això sí que és perquè... començar el dia amb força, eh? Amb energia.
Clar, o memòria muscular, si no...
Sí, sí.
Ja ens ho explicaran, el Manel i el Toni.
Entenc que el públic s'ho passa pipa.
És molt divertit, perquè ara no els hem vist, però és que, a més, el Manel i el Toni són dos bèsties escèniques, són dos animals d'escenari. Mm. I, clar, veure'ls junts allà fent el cabra era molt divertit. I, com heu sentit, aquest duet és de gran lluïment i de gran alegria, que... De fet, heu sentit que abans que acabés l'orquestra la gent ja estava aplaudint com
sí,
boja.
Sí, rient.
I rient.
I com acaba la història? Aquest entramat i aquestes... aquest plan tan, tan carregat d'estereotips.
Sí. Doncs com ho pot acabar? Doncs bé, perquè és una òpera bufa. Si
bufa, sí, cert.
Si és còmica, si acaba bé.
Si des del primer dia que l'òpera bufa acaba bé.
Ja ho sabem, una òpera seriosa acaba fatal, tràgica. Però no, l'òpera bufa acaba bé. Com acaba bé? Doncs Lieto fine, que se'n diu. A veure, Don Pasquale aprèn la lliçó, els amants tenen permís per casar-se, rebran l'herència, o sigui, tots contents, i ara sí, per finalitzar el capítol, ara m'agradaria posar un fragment de l'àrea de Norina, la soprano, que és la cavatina. La cavatina, ja que vam dir que era l'àrea de presentació, la primera àrea que canta només sortir un personatge i que d'alguna manera es presenta com és el personatge i quines possibilitats vocals té aquest cantant o aquesta cantant. En aquest cas, estem parlant de l'àrea Son Qui o la Virtù Màgica, on aquest personatge, Norina, ja demostra que és un personatge fort, desinvolt, juganer i seductor.
Canta la soprano Serena Sáenz amb Xavier Puig dirigint l'Orquestra Simfònica del Vallès. No sé si ens pots destacar algun aspecte més per finalitzar, ja per fixar-nos amb aquesta peça.
Sí, anem a sentir un fragment d'aquesta ària cantada per Serena Sáenz, on ella afegeix algunes variacions cap a unes notes sobreagudes, que hauria d'anar al piano a comprovar què és, però és una borrada perquè no estan escrites pel compositor. Aquestes variacions, diuen, es poden fer? Home, doncs, mira, normalment sí. Hi ha algunes que són de tradició. Aquestes se les va inventar la Serena perquè jo no les havia sentit mai. Aleshores, aquestes variacions que a vegades s'afegeixen en òperes d'aquest període les sol proposar el cantant per lluir el seu virtuosisme i capacitats, no? Doncs mira, jo puc arribar fins aquí i em queda molt bé aquesta nota i com és bel canto, que és un cant molt ornamentat i virtuós, doncs ja va d'això. Ara, tot això que proposa el cantant normalment es pacta amb el director d'orquestra, que és qui sol tenir l'última paraula. A menys que el cantant sigui una superdiva i el director no, però normalment el capità del vaixell és el director d'orquestra que vetlla per la coherència musical del conjunt, no?
Però ja està molt bé que tenir aquest marge de llibertat pels cantants, no? Jo puc fer això, doncs vaig a fer això, un altre soprano podria fer una altra cosa diferent i que tingui aquesta llibertat.
Exacte, i no hi ha cap problema, o sigui, problemes... Si tu fas el que està escrit, ningú et pot dir res. Vull dir, perquè hi ha hagut de tradició que la gent està esperant, potser el públic, perquè està acostumat, però si tu fas el que està escrit, ningú et dirà que està malament.
Clar.
Però sí, hi ha aquest marge en aquest període, eh? No en altres òperes, a Wagner a ningú se li acudiria a afegir notes que no ha escrit Wagner, per exemple.
I, de fet, aquesta soprano li va anar molt bé, no? Perquè va continuar després.
Ui, i tant, de fet, igual que li va passar amb la Pamina a Sabadell, doncs després va cantar al Liceu, i després de cantar aquesta Norina, a la temporada següent la va cantar també al Liceu, vull dir-te, la Serena Saenz és un... com la Carles Patxón, com la Sara Blanc, com molts dels cantants que han passat per Sabadell, doncs han fet una gran... estan fent una gran carrera, i Sabadell precisament té aquesta virtut, que... els amics de l'Òpera Sabadell, que ara en diem Fundació Òpera Catalunya, té la gran virtut, i això ho hem de reconèixer sempre, de que és una plataforma per a aquests nous talents, per desenvolupar carreres incipients que després doncs arriben a ser, arriben o arriben, no? O sigui que és una gran labor, com dir-ho.
Sí, és una pedrera de cantants lírics.
Ah, exacte.
Fantàstica, que comença des dels primers...
Tots hem passat per l'escola d'òpera, després a les produccions professionals, i d'aquí hem pogut arribar doncs, això, a desenvolupar-nos com a artistes.
I ha anat creixent fins ara la Fundació Òpera Catalunya, que és una de les grans productores d'òpera aquí, a casa nostra.
Clar, i la porta en gira per tota Catalunya, que això és un model també únic. Vull dir-te, això de produir normalment es fa en el teatre, les funcions que toquen, i adiós.
I aquí acaba.
Adéu. Però la qüestió és que no, ells porten l'òpera a indrets on si no n'hi hauria.
S'ha de reconèixer aquesta feina, hi ha molta feina i moltes hores i molt d'esforç darrere, per tant ho reconeixem també des d'aquí. I abans de posar aquesta última peça, us recordem que si us ha agradat i voleu escoltar més de Don Pasquale, aneu al perfil de Propera a Spotify, on hi trobareu una llista de reproducció amb una selecció dels millors fragments d'aquesta òpera.
Recordeu-vos que també ens trobareu a Facebook, Twitter, @propera, o a Instagram, @properainsta, o al nostre canal de YouTube, on tenim també bastants continguts que podeu veure i sentir. Seguiu-nos per estar al dia dels nous capítols i, res, bona òpera!
Bona òpera!
L'emoció de l'òpera molt a prop teu amb la Fundació Òpera a Catalunya. Gaudeix dels grans noms del gènere amb els millors professionals del país. Funcions arreu de Catalunya. Més informació a operacatalunya.cat.
Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
www.cugat.cat.
Sabies que...
A Islàndia existeix un fenomen natural conegut com la platja dels diamants. Aquesta platja, situada a prop de la glacera d'Jökulsárlón, és famosa pels seus trossos de gel que semblen diamants escampats per la sorra negra volcànica. Aquests fragments de gel provenen dels icebergs que es desprenen de la glacera i surten de la llacuna abans de ser empresos cap a la platja per les marees. El que fa a aquest lloc tan màgic és la combinació de llum solar que fa brillar el gel amb colors blavosos i cristal·lins contra el fosc contrast de la sorra. Cada tros de gel té una forma única, esculpida pel viatge des de la glacera fins a la riba, cosa que converteix cada visita a la platja en una experiència visualment diferent. A més, la platja és efímera en la seva naturalesa. Els diamants de gel poden fondre's o ser arrossegats de tornada al mar en qüestió d'hores o dies, cosa que dota aquest lloc d'una bellesa transitòria i especial.
La ràdio amb samarreta.
Sabies que...
Cada any, des del 1947, Noruega envia un avet noruec gegant a la ciutat de Londres com un símbol de gratitud i amistat. Aquest gest de bona voluntat té les seves arrels a la Segona Guerra Mundial, quan Noruega va ser ocupada pels nazis i el Regne Unit va oferir un refugi i suport al govern noruec a l'exili. El primer arbre va ser un regal per expressar l'agraïment per l'ajuda britànica durant aquests temps foscos. L'arbre, que generalment fa entre 20 i 25 metres d'alçada, se selecciona amb cura als boscos noruecs i s'envia a Londres a principis de desembre. Un cop allà, s'erigeix a Trafalgar Square, on s'il·lumina en una cerimònia pública que marca oficialment l'inici de la temporada nadalenca a la ciutat. Aquest acte no només simbolitza la gratitud i l'amistat entre dues nacions, sinó que també ha creat una tradició anual que atrau milers de persones a presenciar la seva il·luminació.
La ràdio amb samarreta.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? Ara sentirem una poesia que més que un poema és una recepta perfecta. Poesia i pasta. Tallarins, macarrons... A què sona boníssim?
Hola, em dic Ilia Knestiapin de l'Escola Tabor de Barcelona de 4 A. El poema que he escollit és Pasta, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada menjar. Pasta, macarrons, espaguetis, tallarins i fideus. Com ho veus? Amb tomàquet, amb formatge i amb oli. Del més bo, del més fi, posem-hi un bon rajolí.
Moltíssimes gràcies, Ilia, per recitar aquest poema tan sabrós. Ens agrada que t'agradi menjar i que t'agradi la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu, Embaladits.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat tallada la C14 a Oliola per un accident. També reoberta ja la C1415C Argentona, que estava tallada per actes de la Festa Major. També retencions a hores d'ara habituals a la B20 i la B10, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat. I Renfe invertirà